Ràdio Estel. Informatius.
És la una del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. Carles Puigdemont adverteix el president espanyol Pedro Sánchez de les conseqüències d'incomplir les seves promeses. Ho ha fet en una interpel·lació directa des de l'Eurocambra, on s'han trobat per primera vegada tots els mandataris i on li ha retret que el català encara no sigui oficial a la Unió Europea.
Hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puedo hacer en la mía. Millones de europeos que tenemos el catalán como lengua materna no podemos ejercer derechos fundamentales en nuestra propia lengua, porque esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán. Nuestra libertad de expresión en esta cámara vale menos que la suya.
Aquest matí, Pedro Sánchez ha comparegut a Estrasburg per fer balanç de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, un mandat que esgota d'aquí pocs dies. El 31 de desembre, el socialista ha qualificat d'èxit el semestre en què el govern espanyol ha estat al capdavant d'aquesta institució. Ha reivindicat que han tancat més expedients que la mitjana de les presidències i ha confiat també de poder tancar l'acord entre els 27 sobre les regles fiscals aquest mateix mes i avançar també en el pacte migratori i també d'asil. Més qüestions encara en política, en aquest cas tornant a Catalunya, en política municipal. El govern de Jaume Collboni assegura que vol completar la unió dels tramvies per la Diagonal, ho acaba de dir la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet.
Tramvia per la Diagonal i la unió del tramvia crec que és un compromís no de l'anterior govern només, sinó d'aquest. I ahir ho vaig expressar claríssimament a la Comissió d'Urbanisme i Mobilitat.
Bonet sí que ha dit que l'obra del tramvia a la Diagonal ha d'anar lligada a la connexió de ferrocarrils que contempla una estació a la plaça Francesc Macià, aquesta obra subterrània, però no estarà acabada fins l'any 2030. I més qüestions, el Departament d'Interior destinarà nous agents a la comarca del Maresme. Serà a partir d'aquest estiu, un cop la convocatòria de 850 noves places hagi completat el curs de formació a l'Institut de Seguretat Pública. Un anunci que arriba en plena crisi per l'onada delinqüencial d'un grup de violents a Calella. Justament aquest dimecres, alguns alcaldes de la zona tenen prevista una compareixença sobre aquesta qüestió. I d'altra banda, l'alcalde de Calella, Marc Buch, i el director general de la policia, Pere Ferrer, tenen agendada una reunió. En aquest cas, serà la pròxima setmana. I el mateix conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, també preveu reunir-se amb el conjunt d'alcaldes de la comarca. Això serà les pròximes setmanes. De fet, ja passades les festes de Nadal. I fem un darrer apunt abans de la informació esportiva. La Guàrdia Civil ha detingut almenys 7 persones en els 3 escorcolls al municipi d'Altafulla, al Tarragonès, i un altre a Múrcia. Se'ls ha detingut per un presumpte delicte de tràfic de drogues. L'operatiu policial deriva d'una altra actuació del novembre de l'any passat, on es van decomissar uns 3.000 quilos d'haixix. La investigació, que ha durat prop d'un any, es troba a hores d'ara sota secret d'actuacions. Dues de les entrades s'han fet al nucli d'Altafulla i l'altra al barri marítim. La 1:03, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Sabadell acollirà la Copa de la Reina de Waterpolo. Això és el que ha decidit la Federació Espanyola de Natació. Serà el Club Natació Sabadell l'encarregat d'organitzar la competició a les piscines de Cal Llong 4 anys després de l'última vegada. Recordem que Sabadell ha acollit la prova en 7 ocasions ja. L'Europeu i el Mundial de 2024, previstos per principis d'aquest nou any, han obligat a moure la Copa a principis del mes de maig. En badminton, Carolina Marín ha debutat aquest matí amb victòria a les finals del World Tour que es disputen a la Xina. Ha guanyat a la seva rival, la nord-americana Zhang, per un còmode 21-18 i 21-10 en poc més de mitja hora i ja supera la primera fase. I segons publica el mitjà Relevo, la NFL, la Lliga Nord-Americana de Futbol Americà, ha donat l'okay per jugar un partit a l'estadi Santiago Bernabéu l'any 2025. L'organització s'ha decidit a expandir la competició per tot el món i jugarà, a més, 5 partits aquest 2023 a Londres i Frankfurt. Està previst que el 2024 es disputi algun enfrontament al Brasil i l'any següent, el 2025, a la capital espanyola. Dos dels equips que podrien jugar serien els Chicago Bears i els Miami Dolphins, que exploten els seus drets de màrqueting a Espanya.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, molta atenció al temporal. Protecció Civil acaba d'activar la prealerta del pla Bencat. Serà fins la propera matinada davant la previsió de fortes ventades a diverses comarques del territori. De fet, s'esperen ratxes de vent de fins a 72 km l'hora al Barcelonès, al Baix Llobregat, al Tarragonès, al Penedès i al Baix Camp. Per tant, molta precaució. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà l'Estel migdia. Mentrestant, d'una a dues, us deixem amb el tram final de la caravana amb tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com els torrons Duito o Eroski senyalitzats amb la segona unitat al 70% a 69 cèntims. Capravo, el Nadal que enamora.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Carretera i Manta, amb Diego Gómez.
Sis minuts que ha passat a la una del migdia. Diego Gómez, què tal?
Què tal, Joan, com vas?
Historiador, guia turístic per excel·lència de Catalunya.
Sí, clar. A excel·lència, sobretot. Més que tot això, excel·lència. Ara. Però avui no estic massa fi, eh? Avui, Joan?
No?
No.
Ai.
He passat una mala nit.
Sí?
Però aquí estic, al peu del canó.
Això és perquè estàs nerviós perquè ve Nadal.
Sí, clar, estic molt nerviós. Però clar, has de fer forat a l'estómac per poder omplir. Aquest és el tema, perquè clar, parlarem una mica d'això també.
Parlem de Nadal?
Parlem de Nadal, un altre cop, però la meva idea avui és fer com una mena de top 10 de imprescindibles.
M'agrada. M'agrada molt, això.
O sigui, és com... Sí, parlarem de coses de Nadal, no?
Sí.
Però és com, dins de tot el que hi ha, perquè tots els pobles de Catalunya fan la seva fira de Nadal,
sí,
hi ha com coses més singulars que altres.
Correcte.
No? I llavors jo he fet una tria en base al meu criteri.
Sí.
I, evidentment, doncs, bueno, volia parlar una mica de coses que crec, o llocs que crec que tenen un element singular d'aquests dies de festes nadalenques.
Correcte.
O pre-nadalenques.
Correcte.
Sí, no?
Per on comencem, això?
He decidit...
Top 1?
No, l'ordre és una mica temàtic.
Ah,
o sigui, val. Farem com una mena d'ordre gastronòmic, perquè sí, clar, ja sé, si sempre que tenim l'oportunitat hem de fer com una mena de joc gastronòmic o que té a veure amb la gastronomia de Catalunya.
Mm.
I, bueno, posaré un parell d'exemples de temes gastronòmics de fires lligades amb la gastronomia.
Val.
I ara jo et pregunto, Joan, com vas d'escudella?
Què vol dir, com vaig d'escudella?
Si o sigui, ja entenc o no ja entenc? A veure, si jo et dic escudella, tu en què estàs pensant?
Home, en Cardolla directament.
Cardolla directament. Tu ja vas a saco.
A saco.
El galet ja passant,
sí,
el galet. I això del suquet, ja, de beure la sopa, ja no...
No, sí, primer galet i...
No, però tu has dit ja directament
no,
Cardolla.
No, però galet i caldo...
Clar, no, però això del xup-xuf, no? El caldo, el xup-xup.
I tota la carn que sobra després, que és la Cardolla.
Ja, però tu ja anaves directament a això.
Crec que és el que interessa.
Clar, el que interessa... Però... Bueno, pues aquesta gent no li farà massa gràcia a Santa Maria de Palautordera.
Ai, no.
Perquè parlarem de la Fira de l'Escudella.
Boníssim.
Fira de l'Escudella.
No sabia que en tenia de Fira de l'Escudella.
Sí, 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 de
hi ha,
fet...
Hi ha fires en aquest país de tot.
Clar, perquè per això em tens a mi aquí.
Ara,
per parlar de singularitats, clar, que crec
clar,
que
clar,
són
clar,
adients.
Clar, és veritat, és veritat.
Clar, aquesta Fira de l'Escudella és molt curiós perquè... Clar, la fan allà als voltants del Montseny, en Santa Maria Palautordera.
Sí.
A Caldes també ho fan. També van fent una fira de... Allò de fent bullir l'olla.
Fer bullir l'olla.
Sí, que això
és
ho fan,
difícil.
Sí, ho fan l'altra data, però a la voltant de Nadal també fan una fira molt semblant que aquesta de l'Escudella.
Em diuen que l'olla de Caldes de Montbui és la més gran de Catalunya.
La olla de Caldes, la més gran de Catalunya?
Sí.
Sí, per això està confirmat, no?
Sí, 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 sí.
Sí? Vale. Si hi ha confirmació...
José Matosas, que és un
part dels tècnics,
natxa, són... aquestes coses.
Molt bé.
No, una altra cosa no, però a menjar...
L'estómac més gran de Catalunya.
Ara, amb aquest programa en sabem.
L'escudella. No, però això, clar, és molt curiós perquè en aquesta fira, clar, fan tota mena d'activitats en funció del slow cooking, ja saps?
Sí.
Això de menjar amb cullera, agafar-te sí, el temps sí, sí, com fer
el
una bona escudella, el xup-xup, els ingredients... Llavors, totes les activitats que giren entorn a aquesta fira va al voltant d'això, de com fer una escudella com cal.
És un art, eh?
Clar, per això evidentment, s'ha de saber-hi. I clar, em diràs, no, la meva iaia ho fa d'aquesta manera.
Uh-huh.
Ara jo et diré, no, la meva àvia, clar, ho fa d'aquesta manera. Uh-huh. I així depèn una mica la família que li fica una cosa o una altra, no? Llavors, mai trobarem la recepta perfecta de l'escudella perquè cada família té la seva pròpia recepta.
Clar.
És com aquell dia que em vas comentar que vam parlar de la cançó del tio.
Sí,
que tenies una versió no radiable.
No radiable, correcte.
És una mica semblant. I ja que estem allà per Santa Maria Palautordera, pel Vallès, prop d'allà, clar, tenim també, molt a prop, tenim, ja que aprofitem, si podem anar a veure aquest cap de setmana, que això de la Fira de l'Escudella, tenim la Roca del Vallès. Perquè la Roca del Vallès posa una opció molt interessant per poder rematar el tema regals dels Reis. No només per l'Aulet, que també. Perquè, clar, a l'Aulet que hi ha per la Roca, que
la Roca,
per fer publicitat...
Roca Village.
De la Roca Village, doncs allà, ja que estem a prop, doncs podem rematar una mica. Però a mi m'agrada parlar molt de la Roca del Vallès per això del nom del poble.
Sí.
La Roca. Clar, perquè hi ha molta roca per allà.
Sí,
allà
sí,
nom.
Sí.
De fet, hi ha una ruta molt curiosa que quasi ningú fa, perquè jo sóc una mica friqui d'això, que és una ruta prehistòrica.
Boníssim.
De dolmens i menirs. D'allò del tema de tot el tema de rituals a la prehistòria, de la col·locació de les pedres, els cementiris, el tema
serà
dels santuaris...
Serà que és a la Roca, que hi ha fins i tot... Ara em faré el listillo i no serà. Però serà que és a la Roca que hi ha o dolmen i menir, un dels dos n'hi ha segur, i hi ha com una... no sé com dir-ho... Com unes pedres funeràries prehistòriques allà.
Sí, sí.
Que fan com un túnel.
Sí, que fan el túnel, el Cromlech.
Ah, exacte, això.
Cromlech és allò, el túnel, que estan posant...
Que és a la Roca, que és...
Sí. De fet, ja...
És els friquis i anem.
No, doncs és molt xulo, eh? O sigui, que és la típica ruta de muntanya, no? Que no és només veure, que està molt bé, evidentment, a fer la passejada per la muntanya, però si tens aquest element per explicar una mica costums de l'antiguitat, doncs és un complement més.
Sí, senyor.
Per al voltant, ja dic, del Montseny, que hi tenim moltes opcions. No, no només les típiques opcions que vam veure, que van comentar
l'altre dia. No només es menja i és el turó de l'home.
No només.
Hi ha molt més.
No només. Però, clar, com estem parlant de Halle, d'això de menjar...
De Halle,
De Halle, amb això de l'escudella, també podem aprofitar, i amb aquestes nates nadalenques, i ara anem ja a la segona opció de menjar, que és la Fira de l'Aviram de Vilafranca del Penedès.
Boníssim, això.
Perquè vam parlar l'altre dia de la raça de la Pota Blava del Prat, però és que el Vilafranca del Penedès també tenen una indicació geogràfica protegida del Gai del Penedès.
Ah, boníssim, no sabia això, no el coneixia.
Doncs és, tenen tot una festa al voltant amb diferents estants, perquè sembla la carn del Gai del Penedès és molt... Per fer el xup-xup aquest que feien per l'escudella, sembla ser que va perfecte. Llavors, clar, ja tenim l'escudella i tenim la cardolla, ja la tenim preparat. Per tant, ja podem combinar.
Què més vols?
Clar.
Què més vols?
Anem a buscar ingredients per ficar a l'olla.
És boníssim, això, eh? Fer ruta per Catalunya per trobar ingredients el 25 a casa i fer l'escudella.
Sí, no?
Sí, home.
Una ruta
fem
per cada
territori,
ingredient.
Quilòmetre... No, és veritat. Fem territori. Coneixem Catalunya. Quilòmetre zero. Comprem a local. Fem un plat tradicional a casa. Escolta'm.
Fem país.
Sí.
Perfecte, clar. És l'opció. Clar, perquè realment sempre anem important de fora... No? Típic, altres menjars, i quan tenim una opció gastronòmica...
No és que em vaig a una fira i menjo hot dogs. No, galets.
Galets. Sí, un hot dog de galets. estaria bé, no? També.
Sí, sí. Escolta'm, no només de Halo se hizo el hombre, que va dir ell, ens portes més opcions.
Sí, ja. De fet, clar, les festes de Nadal sempre està les opcions amb el tema dels nens. Perquè els nens, clar, són els autèntics, nens i nenes, evidentment, són els protagonistes d'aquestes dates tan festives, no? I hi ha una cosa molt curiosa, que l'altre dia m'ho vaig guardar, perquè vam parlar de la Fira Medieval de Vic, i, clar, una vigatana amb excel·lència, amb solera, i un personatge cèlebre a tota Catalunya, és la Pilarín Vallès.
Home, ahir va estar aquí, al Fabricació Pròpia d'aquesta tarda, d'ahir a la tarda, perdoneu.
I no va parlar... No va parlar...
Ja ho diré bé, de cada tarda. Ahir va ser aquí Pilarín Vallès.
I no va fer una mica de publi. Vam fer publi del que s'ha cap de setmana?
Segur.
Sí?
Coneixent-la, segur.
O sigui, perquè fa una fira al seu nom. A Vic fan la fireta de la Pilarín Vallès.
Mira.
Al centre cívic Joan Triadú, allà a Vic.
Ui!
Fan tot
Joan
el tema... Triadú.
Du.
No tu.
Exacte. Joan Triadú, un personatge que jo crec que se n'ha parlat poc i se n'hauria de parlar més, i reconèixer tot el que ha fet per aquest país. Fixa't el que et dic. Fins aquí.
M'he quedat aquí sense paraules, ja.
Fins aquí.
Fins aquí, podem
sí.
llegir, no?
Sí, sí, sí. sí. La gent que conegui tota la feina de Joan Triadú segur que sap de què li estic parlant. Pilarín Vallès, però, té fira.
Té fireta. Té una fireta.
M'encanta.
Perquè sí, perquè és una cosa molt en petit comitè,
sí.
però, clar, tot el que gira entorn l'obra de Pilarín Vallès, doncs volen fer homenatges en vida amb aquesta dona, que, evidentment, ha portat molt el tema, tot el tema d'arts visuals de Catalunya i tot el tema de donar a conèixer precisament el territori d'una altra manera, no? Que crec que és molt interessant aquest, tot aquest homenatge visual a Catalunya que fa constantment amb la seva obra Pilarín Vallès, i mereix pues, una menció d'honor dins d'aquestes dates nadalenques, i em sembla molt bona idea que a Vic li vulguin fer un homenatge
sí,
i dedicar una fira, diguem, a Pilarín Vallès, amb els nens que poden gaudir pues, de tota la seva obra, que és realment un imprescindible.
Catalana diguem. Universal, Pilarín Vallès?
Sí, sí, sí. sí, sí.
Clàssic.
No, jo, qui no ha llegit no, alguna de les seves obres amb els seus dibuixos tan característics de la seva obra o tan característics, no?
Absolutament.
Clar, i ja que estem en el tema dels nens, i ja vinculat amb el tema Pilarín, ja podem saltar amb una altra opció també nadalenca vinculat als nens, que és, ara fem el salt a Girona. Perquè aquesta setmana, clar, evidentment, hi ha una situació en tot l'estat espanyol pues, complicada, no?, econòmicament parlant. Moltes famílies, pues, aquest any especialment pues, estan patint les conseqüències no, de la situació econòmica del país. I hi ha una molt bona opció, que és la Fira de la Joguina de Girona, que es fa a Montilivi.
No conec aquesta.
Que fan
Montilivi,
tot... Sí, a la zona de Montilivi.
No paren d'estar de celebració a Montilivi,
Sí, no? Ara vas amb segones? M'estàs...
No, vaig amb primeres. Com he fet dos jocs de paraules amb una sola frase. Fins aquí podríem arribar. Ai, Déu meu.
Doncs...
Va, anem a...
Volia reivindicar això de la Fira de la Joguina de Girona, perquè es centra totalment amb el tema de la segona mà. De joguines que estan en bon estat, de segona mà, que tenen un preu molt més econòmic que potser altres opcions de joguines noves, i que sembla que poden reutilitzar una joguina que té una vida útil més llarga en el temps, doncs sempre és una bona opció per al que altres nens puguin gaudir d'una joguina que ha gaudit un nen o una nena anteriorment, doncs que es pugui allargar la vida d'aquesta joguina.
Però
està molt bé, no? Aquesta mena d'aquesta reciclatge de joguines, no només és una fira de joguina, perquè, clar, hi ha tota mena d'activitats, perquè, clar, això de pintar-te la cara, no?, amb el...
Sí, home.
Clar, la xocolata amb malindro...
I segur que té una cosa que a mi m'encanta quan ho veig en una fira, que és... ensenyar a jugar als nanos amb jocs antics, que ni coneixien.
Sí.
Tu ara li poses amb un nano aquí al carrer, li dibuixes una xarranca a terra, no sap el que és.
No sap el que és, vull. I una baldufa?
Si no hi ha tablet, no
sé. I una baldufa,
exacte.
Què em sembla, la baldufa? Una baldufa a un nen? Què és això?
Com s'aguanta, això?
No, que tenia la seva tècnica, Cuidao,
Sí.
Que jo vull, ara
m'agrada molt
quan era nen.
Sí,
que hi havia baldufes que ui, jo no ho sabia fer, però jo tenia companys que tiraves amb el fil i aconseguia ficar la baldufa sobre l'altra. O sigui, era una més gran i la petita la feia rodar sobre una gran...
Difícilíssim,
que havies
això,
de tenir una tècnica suprema.
Sí, és així.
No, però això, clar, havia de tenir mà.
És així.
Avui dia ja això li dones a un nen una tablet i no surt d'allà. Però també és una bona opció per redescobrir, com diu Joan, el tema d'aquestes joguines. Perquè a Barcelona vull anar també per al tema de joguines, perquè just aquest matí s'ha obert, perquè has de tenir inscripció, la fàbrica de joguines de Fabra i Cots, allà a Sant Andreu.
Home, és ja un clàssic,
És un clàssic.
I és una preciositat, deixa'm-ho dir.
Sí, doncs és brutal.
És brutal, portes allà els nanos i flipen.
Clar, perquè és, sí, saps el concepte d'aquesta fàbrica. O sigui, volen explicar com... Els Reis...
La fàbrica
de com es fabriquen els regals.
Si el Pare Noel té fàbrica,
ja el superar,
que l'ha tingut tota la vida, els Reis d'Orient també tenen la seva fàbrica.
I veure com van fer tot el tema del packaging dels regals.
Correcte.
I és molt, molt maco. Ho fan aquestes dates del... Concretament, el primer dia que ho fan és el dia 27 de desembre, fins al dia 4, perquè, clar, el dia 5 per la tarda...
Que caiguin Reis.
Ja és la cavalcada, i ja, evidentment, els Reis ja estan preparant tot, totes les joguines. I, clar, fixa't si està massificat i fixa't si els nens volen anar-hi, que com no agafis entrada prèvia, et quedes sense veure. O sigui,
no, no,
està
ple a passar, eh?
Està ple, sí, sí, està a rebentar de gent.
Diego, va, anem per feina que... Anem per feina, que és que avui et porto una sorpresa.
Ah, em portes una sorpresa?
Sí, sí, sí.
Doncs va, un parell de coses més i anem a la sorpresa.
Vinga, va.
També tinc una opció pels adults, perquè, clar, sembla que totes les festes del Nadal sempre està pensat pels nens i les nenes, però a mi m'agrada molt el show del sang i fetge, molt. I tinc una opció nadalenca molt curiosa.
Però que és Nadal, sang i fetge.
Sí, escolta. Val. Mira, per dates del 25 de, el dia de Nadal, 25 de desembre, i el dia 28, a Sant Cugat del Vallès, al monestir, fan la representació al monestir, al claustre, sí, d'una obra teatralitzada que es diu Pedra i Sang.
Ui!
Clar, perquè fan una representació de... on es va produir l'assassinat de l'abat Viure a mans del noble Berenguer de Saltells, que reprodueix aquesta mort de la nit del Gai del 1350. O sigui, és una representació d'un fet històric real que es va produir a la nit del Gai de l'any 1350 al monestir. I fan tota una activitat, i a sobre ho fan a la nit de Nadal, a les 8 del vespre, hi ha entrades a la venda, hi ha diversos dies, eh? Fan el dia 25, el 28, i després, realment, també una hora abans de l'espectacle, fan una visita guiada dels tots els llocs on hi ha alguns aspectes a recordar dins d'aquest fet històric d'on es va produir i com es va produir. Evidentment, a més, amb això del teatre, que també és interessant, fer o bé veure, en aquest cas, aquesta obra de teatre, que és, recomano, si, de fet, aquest any... Porten ja més de 20 edicions.
Déu-n'hi-do.
Sí, realment, és, si algú no ha tingut l'oportunitat, és una bona oportunitat de viure un Nadal diferent o una nota de nadalenques amb una obra teatralitzada, no? I de teatre, doncs, anem a acabar, que potser podem lligar amb aquesta sorpresa.
Vinga.
Perquè una manera també teatralitzada que podem veure a Catalunya són el tema
dels... Potser podem lligar amb aquesta sorpresa, que ja sé. La màgia de la ràdio.
La màgia de la ràdio. Dels pessebres.
Sí.
Els pessebres. Però, clar, jo volia parlar concretament de tres pessebres curiosos.
Sí?
Un que hi ha a Vilaseca. Que em diràs, què, allà a la platja, Vilaseca, pessebre... Sí, fan tota una exhibició de monuments de sorra.
Oh, boníssim.
Fan un pessebre de sorra...
Boníssim.
...per tota la platja de Vilaseca. I és molt curiós. Ja porten ja des de l'any 2000, diguem, 23 edicions aquest any...
Clar.
Ja dic, 400 tones de sorra utilitzen per fer figures de sorra de les escenes del pessebre.
Deu ser cobert, això.
No, que va, és a la platja.
Però clar, com que no plou.
però és xulo, perquè és molt curiós, perquè clar, no t'imagines un pessebre de sorra.
Jo no ho hauré dit mai.
Clar, per això dic que era una opció curiosa que volia comentar.
Està xulo, això.
Clar, està xulo. Està xulo com un altre lloc també de pessebres, que és molt curiós, perquè és l'únic pessebre que es fa dins d'un monestir a tota Catalunya. Al món... Sí. Mont Sant Benet.
Home.
A Sant Benet de Bages.
Li tinc un carinyo jo al Mont Sant Benet.
Doncs és...
De veritat, eh?
No, és que tenen un...
Que la gent sempre posa... Perdona, Diego, però sí, la gent sempre posa sobre la taula quan parla del Mont Sant Benet. Un restaurant magnífic que té, amb estrella Michelin, que és deliciós. Un hotel que tracten de fàbula i s'obliden sempre del Mont Sant Benet, del que dona el nom al Mont Sant Benet, que és de l'Església i el monestir, que és preciós.
Sí, a
és
sobre
preciós.
Tenen un discurs, diguem, explicatiu,
sí,
amb unes indicat. Projeccions,
sí,
amb
sí, 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 sí.
Tractament de la llum, que és realment espectacular, i en aquestes dates especials, ja dic, fan uns passes, fan quatre passes només, el 23, 26, 30 i 1 de gener, i ja dic que has de fer, diguem, prèvio pagament d'entrada, i dins del monestir hi ha un recorregut en totes les escenes del pessebre dins del propi monestir.
Que bo.
I és molt, molt curiós. I l'altre que volia parlar, que és l'últim que volia comentar...
Vinga.
...que és un altre pessebre vivent que el trobem a Avinyonet del Penedès.
Ep.
Que porta més de 40 anys fent-te...
És un pessebret.
No, és un pessebre molt curiós, perquè si saps Avinyonet... quina singularitat té aquest pessebre? Sabries dir-la?
No, ni idea.
Què és un pessebre parlat?
Què vol dir un pessebre parlat?
Doncs que les escenes, els protagonistes de les escenes van parlant de les diferents escenes. O sigui, tu estàs a veure com una obra de teatre dins del poble.
Però un pessebre vivent. Ah, val.
Un pessebre vivent
val,
i les escenes
val.
Són parlades.
Boníssim.
I és un recorregut per tot el poble de l'Avinyonet, comences ja a la plaça de l'Església i per tot el poble fan el recorregut i vas passant per les diferents escenes i van parlant les escenes. És un pessebre vivent parlat, que és molt, molt curiós perquè normalment els pessebres vivents sí, són escenes, molt musical, lo que sí que és veritat que una cosa molt històrica, Joan, i ara aquí la màgia de la ràdio pot començar, clar, això parlat o cantat és el tema dels pastorets que també està lligat amb el tema dels pessebres, no? Sí o no?
Mira, Diego, doncs sí, ho lliguem bé, va, perquè això que estem escoltant és una petita escena de l'obra teatral Els Pastorets, que el grup de teatre La Palma representa per les festes de Nadal al poble de La Palma de Cervelló. Tal com dicta la tradició nadalenca, cada barri i cada poble de Catalunya s'organitza en una entitat cultural per representar Els Pastorets, la representació del text de Josep Maria Folch i Torres, n'hi ha d'altres, eh? n'hi ha molts més. Mireu, no sé si ho sabeu, però enguany a Catalunya un total de 52 municipis catalans per aquestes festes nadalenques oferiran gairebé 250 representacions dels pastorets per tot el país, des de la tradicional representació a les diferents versions i textos. A més, veure els pastorets és com olorava molt sa del pessebre. Escolta'm, ja saps que ha arribat el Nadal. Per parlar de tot plegat i conèixer com s'està preparant el grup de teatre La Palma, i heus aquí la sorpresa, avui ens acompanya Jaume Tintorer, director dels Pastorets de La Palma. Jaume, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, què tal, com esteu?
Jaume, tu ets el director dels Pastorets de La Palma, un espectacle que organitza la Societat Aliança Palmarenca i que representa el Teatre Aliança La Palma. Deixa'm preguntar-te com van els assajos dels Pastorets.
Doncs mira, una mica encarant la recta final, no? Portem molt de temps treballant-hi. De fet, aquesta vegada, com que vam fer una aturada per la Covid, doncs ens hi hem posat a treballar des de principis d'any, revisant els textos, revisant el format, revisant les dinàmiques, incorporant noves escenes, i ara, doncs això, ens queden, com aquest que diu, 5 assajos, que anirem a fons fins al dia 25, doncs, que estrenem aquesta nova edició de Pastorets.
Jaume, després de tants anys fent els Pastorets, us poseu nerviosos abans de la primera representació, abans de l'estrena,
sí,
o no?
Sí, sí, sí.
Sí, eh?
De fet, ens posem nerviosos abans de l'estrena i, de fet, el que toca és posar-se nerviós abans de cada representació. per molt que les hagis fet moltes vegades, no? I aquest punt de neguit, de nervi, diguem-ne, és interessant perquè et dona aquest plus a l'hora d'actuar i d'estar tensionat i d'estar pel que has de fer i que al final surti un espectacle de qualitat.
Perquè, escolta'm, Jaume, com us organitzeu durant aquests dies abans de l'estrena?
Bueno, pensa que els Pastorets és una... Posem de manifest que és un tema, diguem-ne, que té un punt de transversalitat generacional, fins i tot molt important. Generacional perquè hi poden intervenir des de gent acabada de néixer fins a doncs, gent gran, no? Però després també perquè hi ha moltes pacetes en les quals s'intervenen. Penseu que aquí, i des dels músics que han hagut de recomposar la música fins a, diguem-ne, la part més de dramatúrgia, passant per la confecció de vestuari, no tot, per alguna reconfecció de vestuari, per alguna escena, per tant, algun disseny escenogràfic nou que s'ha hagut de fer, per temes de coreografies que s'han hagut d'implantar, coreografies noves en algun aspecte. I il·luminació, so... O sigui, hi ha tot un seguit d'elements que al final compleixen tots amb quan s'ajunten, no? I per tant hi ha hagut diversos grups que han anat treballant i que, doncs això, que aquest fet és d'encaixar les diferents peces perquè l'espectacle surti rodó, no? I surti un espectacle de qualitat, que és el que es persegueix, doncs, amb aquest tipus d'esdeveniments, de representacions.
Perquè, Jaume, ara em deies tot el que genera tot plegat, però quantes persones hi participeu perquè surtin endavant aquests pastorets?
Sí, nosaltres estem... A l'impacte estem parlant d'unes 120 persones que hi participen.
Déu-n'hi-do.
Potser a dalt d'escena. Potser a escena, al moment en què hi ha més gent, estaríem parlant de 35 persones, 40, com a molt. Però, en canvi, sí que al darrere hi ha molta gent. Penseu que hi ha escotillons que pugen, que baixen, decorats que pugen i baixen, gent que està a la part tècnica del sol, de la llum, i després tota aquesta gent que us deia que ha estat participant en la part prèvia d'això, des de la confecció de vestuari fins a preparant el disseny del maquillatge o de la coreografia. Per tant, aquí hi ha moltes hores i hores de preparació i també d'assajos. Mm.
El Sergi Jaume és que tothom té el cap, abans ho deia, la versió dels Pastorets de Josep Maria Folch i Torres, però vosaltres és cert que representeu l'adaptació de l'obra de Ramon Pàmies, que és l'Estel de Natzaret. Sí. Per qui no el tingui el cap tot plegat, què ens en pots explicar?
Potser aquesta és una... No només la fem nosaltres, també a Mataró, o aquí a Sarrià, també la representen des de fa molts anys. És una obra que té més de 100 anys. Té un català una mica antic. I el que potser és l'obra que té un punt de teatralització més gran, no? Té aquest fons, diguem-ne, òbviament religiós, no? que segueix l'obra, però amb un punt teatral i musical... Que té aquest interès de donar-li aquest empaque d'una obra amb un punt de seriositat, si voleu. Sí que hi ha una parella de còmics, hi ha escenes doncs, que tenen aquesta part de comicitat. Transcorre l'obra, diguem-ne, la lluita entre el bé i el mal, que és un dels vectors que transcorre durant l'obra, i després també hi ha un altre element, que és la paràbola del fill pròdig, que també es va transcorrent en diferents escenes i va també il·lustrant aquesta lluita entre el bé i el mal, doncs, que culmina amb l'escena final del naixement del nen Jesús. No? Mm. Però bé, potser té aquesta característica, i també hi ha d'altres, que ho són de musicals. La peça que posàveu a la introducció d'aquesta entrevista forma part d'aquests Pastorets d'en Ramon Pàmies. És una peça musical doncs, que és justament a finalitzar l'escena del temple on, per dir-ho així, es casen Maria i Josep, no? Bueno, va passant per diferents escenes i potser destacaria aquest punt de teatralització interessant que té l'obra, sí.
Per cert, deixa'm-ho dir això, perquè el grup de Teatre La Palma formeu part, a més de la coordinadora de Pastorets de Catalunya, això entenc que és un valor afegit, eh?
Sí, és un valor afegit, ens hem implicat força, sobretot en els seus inicis. De fet, la coordinadora es va constituir inicialment a la Palma, diguem-ne, i vam fer allà l'acte de constitució, i després doncs, s'ha anat sent gran i ara doncs, aglutina tota aquesta sèrie de grups, tots ells amb molt bona qualitat, amb molta implicació. També és important, doncs, això que us deia, diguem-ne, no, els Pastorets no vistos allò com alguna cosa que rinclona, tradicional, carca, sinó com algo que permet un cert dinamisme i una incorporació de gent jove, de gent petita i de gent adolescent i de gent jove, vaja, en definitiva, no, que permet aquest punt d'implicació. Això no només passa a la Palma, sinó que passa també a la resta de grups. Hi ha molta gent jove implicada en aquest tipus d'espectacles.
Intueixo que ara m'ho deies, gent jove. Per tant, els Pastorets, per molt tradicional que sigui... Ho dic perquè a vegades costa veure gent jove implicada en coses culturals i tradicionals alhora, no? No passa, però, en els Pastorets. Per què? Què té d'especial?
Sí, no sé, jo crec que hi ha diversos elements. Un és que té aquest punt d'enganxament emocional, emotiu, de gent que ho ha viscut des de petita i que, per tant, doncs, bueno, va saltant, no?, d'un paper a un altre. No? Va començar fent de nen, després ha fet algun paper d'aquests de joves, i llavors volen participar doncs, en l'infern, fent el ball de dimonis, acaben fent de pastors... Bueno, hi ha tota una evolució, que hi ha gent doncs, que, per dir-ho d'alguna forma, ho ha mamat des de petit, i tenim diversos casos, diguem-ne, també de gent famosa que hi ha participat i que mai obliden els textos dels Pastorets i que, bueno, que quan parles doncs, acabes traient, perquè doncs, és el que vam saber de memòria, doncs traient alguna frase doncs, que té a veure amb els propis Pastorets. Bé, per tant, té una part d'això, d'implicació, diguem-ne, emocional, que fa que com a mínim doncs, comptis doncs, amb aquest potencial de gent jove que permet doncs, fer tirar l'obra endavant. No? Sense això seria impossible poder-ho fer. I, bueno, d'alguna manera, de generació en generació, doncs, va traspassant aquest tipus de fornades noves. I que també permet fer aquests exercicis d'actualització. Mm-hmm. Nosaltres aquest any els Pastorets té una característica principal, que és que li han donat un dinamisme on no hi ha cap aturada, diguem-ne, allò per agafar, tancar el taló, mm-hmm, preparem el senyor. No. Tot, sí, l'obra comença i acaba sense aturada, sense cap mena d'aturada, gairebé sense cap fosc.
Déu-n'hi-do.
Tot es va dinamitzant i anem passant d'una escena a l'altra i no te'n donaràs compte i arribaràs al final. L'obra durarà bastant menys de 2 hores, per tant, durarà 1 hora i mitja. L'obra aquesta, penseu que originalment podia arribar a durar 5 hores, 4 o 5 hores, perquè hi havia canvis de escenografia, baixaves un taló, tancaves els llums, primer acte, pròleg, primer acte, segon acte, tercer acte... Ara no, ara va tot seguit, tota l'obra, va tot l'espectacle seguit, donant-li aquest punt amb la dinàmica aquesta, sense foscos, pràcticament, i que, per tant, doncs, també té aquest al·licient de dir, bueno, jo entro a sec i veig jo des de la revolució de l'infern fins a la combinació doncs, del naixement. No? I, per tant, doncs, bueno, té una... Esperem doncs, que això sigui també un tret diferencial de casa nostra.
Escolta, més de 100 persones del poble de la Palma de Cervelló que participen en aquests pastorets, una obra de gran nivell tècnic i escènic, com ens explicava en Jaume Tintorer, director dels pastorets de la Palma de Cervelló, una obra que gairebé dura 2 hores, ara ens deia en Jaume, hora i mitja aproximadament.
40, sí.
40, exacte. Sí. Arrenqueu aquests pastorets de la Palma el dia de Nadal a les 8 del vespre, si no m'equivoco. Sí. Fins quin dia ho podrem veure, això?
El dia de Nadal a les 8 i després tindrem el dia 30 a les 6 i el dia 7 i el dia 14 de gener també a les 6 de la tarda.
Per qui vulgui anar a la Palma de Cervelló a veure aquests pastorets, on podrem adquirir les entrades, Jaume?
Bueno, en principi, a Entràpolis és on teniu el link per poder treure les entrades. I allà, doncs, bueno, allà de forma fàcil, doncs, bueno, entrant aquí en l'adreça aquesta d'Entreàpolis, doncs trobaríeu el link per poder fer les entrades. Ficant entràpolis.com, entrades dels pastorets de la Palma, allà trobareu, doncs, la manera de poder adquirir les entrades per poder venir a veure l'espectacle, i també es poden venir a comprar el dia de la taquilla directament, el dia de les presentacions. Però, bueno, si vols anar més tranquil, traient-les anticipadament, doncs sempre tens un guany.
Doncs vinga, va, tothom a veure els pastorets de la Palma de Cervelló que s'ho mereixen amb aquest nivell que ens explicava el director dels pastorets de la Palma de Cervelló, en Jaume Tintorer, que es fa al Teatre de l'Aliança, el Teatre de l'Aliança Palmarenca, ara el direm bé. Jaume Tintorer, director dels pastorets de la Palma de Cervelló, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui. Escolta, i bones festes i bons pastorets, eh?
Igualment, moltes gràcies i molt bones festes.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies, molt bé. Gràcies.
Diego, què? Anem cap a la Palma, també, no?
Clar.
I ja està. I ara sí que ho tenim tot lligat.
Tot lligat. I, bueno, aquí està al costat de la Palma en tenim Corbera, que és el famós
pessebre.
De fet, jo volia preguntar-li, que no m'ha donat temps, que com portaven això, que era una competència sana o insana.
No, segur que és sana.
En Corbera.
Segur que és sana. Escolta'm, Diego, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana vinent amb més carretera i em sembla que baixarà les temperatures, per tant, manta.
No... Volia fer un petit incís.
Vinga.
La setmana vinent vull fer un homenatge. Només dic això.
Sí? Ho deixem aquí, eh?
Ho deixem aquí. Un homenatge, va, perquè crec que no l'ha tingut.
Doncs vinga.
I cal aquí a fer-ho.
La setmana que ve parlarem d'homenatges. Diego Gómez, que vagi molt bé.
Bona tarda.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 1:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona. i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, 4 minuts i arribem a 2:45 del migdia. Ara sí, encarem la recta final amb la Girocleta d'aquest programa. Giró.
Hola, Joan.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Cap on es portes avui?
Doncs mira...
Avui el tema és seriós, social i val la pena parlar.
Exactament. Exactament. Avui, aquesta nit, de fet, a Barcelona, la Fundació Rels, que de ben segur que us sona el nom, perquè a més hi hem parlat moltíssimes vegades en aquesta casa, doncs aquesta nit el que fa la Fundació és un recompte, compta les persones que dormen al carrer de Barcelona. Les últimes dades que hi ha sobre la taula són del juny de l'any passat.
Sí.
Són dades que espanten, que fan por, perquè, atenció, 1.231 persones dormien al carrer a Barcelona.
Déu-n'hi-do.
Això el juny de l'any passat. Llavors, veurem aquest any si la situació ha empitjorat. Esperem que no sigui així, però ho veurem. Això ho sabrem d'aquí uns dies, quan acabi el recompte i hagin recopilat totes les dades. Llavors, nosaltres, a aquesta hora, el que podem fer és saludar el director de Rels Fundació, en Ferran Busquets, per saber, doncs, què faran aquesta nit, com s'estan preparant, quines són sensacions tenen, i també per parlar una mica de tota la feinada que fan des de la Fundació. Ferran, crec que ens estàs escoltant. Bona tarda.
Sí, hola, bona tarda.
Hola, Ferran, bona tarda.
Què tal? Com estàs, Ferran?
Molt bé, molt bé. Bueno, estem aquí doncs, preparant-ho tot. Jo penso que està tothom molt a punt i la veritat és que dona gust també, sobretot el... Bueno, ens agrada molt fer totes aquestes accions, sobretot amb la col·laboració de la ciutadania, perquè veiem totes les ganes de tot aquest voluntariat que s'ha ajuntat per fer-ho.
Ara nosaltres ho explicàvem al principi, aquesta nit fareu un recompte de les persones que dormen al carrer, però explica'ns com funciona aquest recompte, com ens l'hem d'imaginar, a quina hora sortiu, què feu, amb qui parleu...
Bueno, nosaltres aquest any normalment ho fem juny, aquest any ho hem separat perquè vam provar al mes de juny, vam fer un cens, unes enquestes a persones que vivien al carrer, vam canviar el format, ho vam fer de dia, i la veritat és que va anar molt bé perquè vam arribar moltíssima més gent. I llavors ara fem aquest recompte, perquè com que no hi ha hagut recompte aquest any, no tenim ninguna dada, serà la forma de també saber una mica el que farà. Hi haurà tot i grups de voluntaris que sortiran per zones que tenen repartides amb uns mapes per veure una mica quantes persones estan dormint als mapes per saber quanta gent dorm a tota la ciutat.
I passareu per tots els barris?
Passarem per la gran majoria dels barris, no anirem per segons quines zones més fosques, amagades, perquè per segons quines zones és millor no passar, i en alguns barris de Barcelona pues, bueno, passarem, són molt grans, sabem que hi ha poca gent, però també intentarem passar pel màxim que puguem. En principi, la previsió és arribar a tots. Tenim gent per pràcticament per tots els barris, de fet.
Ferran, a mi m'agradaria preguntar-te, perquè vull que quedi molt evident la feinada que feu una nit com aquesta, la feu cada dia, però a més, la feina afegida que feu una nit com aquesta, quan l'Olma t'ha preguntat com estaves, deies aquí acabant d'enllestir-ho tot, acabant de preparar-ho tot. Per tant, pel que fa a la logística, acabant de preparar-ho tot, què vol dir?
Bueno, és anar mirant coses pues, baixes d'última hora, perquè al final és veritat que hi ha gent que no pot anar, doncs acabant de veure que tot estigui fet, que a vegades hi ha petits errors o petites coses, però bueno, al final jo veig que la gent està molt tranquil·la, però jo no he de fer molta cosa al final, perquè al final bueno, cada cop té la seva feina i tenim uns equips brutals en aquest sentit, i bueno, és acabar els detalls i veure pues, això, que tu, pues, gent que... estem a hora, o persones que ens estan dient pues, això, que tenen alguna dificultat, mirant. O també és, hi ha un tema de repassar mapes, vigileu aquí, que aquí la gent potser està en aquests... etcètera, etcètera.
Ara, Ferran, et perdíem una mica, però t'hem escoltat bé, que deies que, sí, que teníeu algunes baixes d'última hora. Us falten voluntaris per aquesta nit?
No, la veritat és que anem molt bé de voluntaris. La veritat és que estem molt satisfets, perquè sí que és veritat que vam notar des que després de la pandèmia costava molt moure la gent, i ens hem donat compte de que ideara molt bé. Vull dir, no ens esperàvem... Bueno, sí que pensàvem arribar amb esforços, però no ens esperàvem poder arribar als 500 voluntaris amb tanta... Bueno, als 500 inscripcions, amb tanta tranquil·litat, no? I això, per nosaltres, estem molt contents, primer, perquè ho hem assolit, diguem, i així podrem fer-ho amb més qualitat, que és el que interessa a tothom, i després, perquè vol dir que la gent està crescada a fer coses, no? Perquè sí que és veritat que després de la pandèmia teníem, doncs, alguns dubtes de què estava passant.
No, doncs celebrem que hagueu pogut aconseguir aquests 500 voluntaris que es necessiten per sortir al carrer avui a Barcelona aquesta nit a recomptar les persones que hi dormen. I, clar, això és una prèvia, encara no teniu les dades, però no sé amb quines sensacions, com ho viviu des de la Fundació Arrels, què creieu que us trobareu aquesta nit?
Bueno, la veritat és que és bastant... Hem de veure, perquè també és veritat que hi ha una dificultat de que és a l'hivern, no? I a l'hivern, doncs, costa una miqueta més, la gent s'amaga més i costa una mica veure una mica més, s'ha d'estar més a Hawaii a l'hora de buscar-ho, però la veritat és que és bastant, com, seria bastant sorprenent que malauradament no trobéssim més voluntari, més persones dormint al carrer que altres anys. Això ens encantaria que no? Vull dir, a vegades hi ha voluntaris que no troben ningú i a més una bona notícia, no? Però sí que és veritat que ens preocupa una mica, o la percepció és que serà bastant complicat que trobem menys gent, o sigui, perquè la tendència és, malauradament, a l'alça.
Llavors, o sigui, ja aquestes dades, o sigui, això ja ho veurem a partir de les dades, avui sortiu al carrer, quan més o menys, suposo que serà una aproximació, però quan les podrem tenir, aquestes dades?
Bueno, la nostra intenció és tenir-les d'aquí a una setmana més o menys, diguem, no? Perquè al final, abans quan donàvem les dades molt al dia següent, a part de que molta gent es passava tota la nit sense dormir per poder-les donar, veiem que la qualitat no era l'adequada, diguem, no? I per això ja fa uns quants anys vam decidir fer-ho bé, anem a mirar molt bé les dades, anem a mirar a contrastar pues, duplicats o dades que hem d'anar contrastant, i jo penso que d'aquí una setmana esperem poder-ho tenir.
No, i des d'aquí ja anirem informant. Llavors, Ferran, a mi m'ha passat una cosa, que és que buscant dades sobre persones que viuen al carrer a Barcelona i més enllà de Barcelona, doncs també Catalunya i Espanya, només he trobat les que donàveu vosaltres, les que donàveu des de Fundació Arrels. No n'hi ha d'oficials?
Bueno, pues la veritat és que ara mateix oficials no n'hi ha gaires. És a dir, sí que n'hi ha unes dades, pues, que sí que evidentment els ajuntaments maneguen dades internes, però no es publiquen. De fet, és una de les raons per les quals ho fem. Sí que és veritat que cada dos anys, quan la xarxa d'entitats d'atenció a persones sense llar, quan recompte, sí que es publica, no? Però són unes dades molt puntuals que es publiquen cada dos anys. Aquest any no s'ha fet, i també en part per això ho estem fent. I bueno, jo penso que és un dels grans temes, no? Nosaltres, com sabeu, el que ens agrada és ficar les coses sobre la taula, i una de les coses és ficar aquesta realitat tan dura que hi ha, i és que hi ha molta gent dormint al carrer, i això és un patiment enorme, i que això hauria de ser totalment inacceptable, i ho estem acceptant, perquè ho permetem.
Ara ens parlaves de conscienciació, Ferran, al capdavall, però sí que és veritat que moltes vegades, quan parlem del recompte de totes les persones que feu, que dormen al carrer, que feu des d'Arrels Fundació, parlem de xifres i ens n'oblidem de què ha de servir. De què ha de servir una nit com aquesta? És a dir, tindrem les dades els propers dies, i això per què ho volem tenir?
Bueno, nosaltres això ho volem tenir sobretot perquè, per una banda, bo, hi ha molts objectius aquí, no? Això que és l'interessant. Per una banda és perquè hem de veure si realment estem anant a pitjor o estem anant a millor. És a dir, hem de veure l'evolució, no? Portem molts anys fent-ho i hem de veure si la tendència és cap a l'alça o potser d'una vegada estem fent que la cosa no giri, que és poc probable, però bueno, no, ja que estem fent aquesta acció, no podem tampoc ficar-nos a fer previsions, hem de ser realistes. Per una altra banda també, doncs, totes aquestes 500 persones que participen, hi ha molta gent que participa per primera vegada, i al final és una forma també de que la gent vegi la realitat que hi ha. I després podem identificar situacions, espais que potser els equips de carrer no tenien, no coneixien o no tenien tant a la White, i llavors a partir d'aquí també és una forma de que els equips de carrer s'aproximin a llocs que desconeixien, perquè la ciutat és molt gran i passen moltes situacions.
Jo tinc una fixació, com saps, Ferran, totes les vegades que hem parlat, sí que vull posar-ho sobre la taula, i és... si a Barcelona està passant el mateix que altres ciutats europees, en aquest cas a pitjor, per exemple. Em dona la sensació que moltes vegades es parla de Barcelona com una ciutat turística, que ho és, i que viu molt del turisme, que hi viu, però a vegades em temo que això precipita que ens transformem en una altra ciutat europea, com ara, per exemple, i tothom ho tindrem al cap si heu anat, i si no, jo crec que també, en una altra ciutat europea com París, que el que fa és arraconar la pobresa, arraconar les persones sense llar i crear suburbis. Això teniu la sensació que està passant a Barcelona?
Jo crec que no s'està amagant, però sí que és veritat que hi ha a vegades algunes accions que... Sí que és veritat que a nosaltres ens sap greu totes aquestes accions que perjudiquen a les persones que dormen al carrer, no? Com pot ser que es desperti la gent i se la faci canviar de lloc, que quan hi ha veïns que es queixen intensament, doncs es mogui les persones, que això és un tema també interessantíssim, no? Perquè hi ha vegades que la qüestió és estètica, i si hi ha un problema estètic, doncs el que demanen els ciutadans és, si hem de trucar per queixar-nos, truquem, però queixem-nos de que ja aquella persona està abandonada al carrer, no ens queixem de que aquesta persona ens molesti la vida estèticament, perquè si al final és una realitat. Altra cosa és que hi ha situacions en què realment cal una mediació perquè perquè hi ha situacions que poden generar un conflicte real, no? Llavors, es parla i normalment es resol quan es parla. Però ens preocupen aquestes accions que perjudiquen a les persones. Per tant, al final la ciutat com a concepte no és un ésser viu, no? Que són els que fan accions són els ciutadans i les administracions també, no? Llavors, aquí jo penso que hem de vigilar perquè sí que ens podem convertir en una ciutat poc amable cap a les persones, clar.
Ara em deies, la ciutat no és un ésser viu, les accions les fan els ciutadans i les institucions. Parlant d'institucions, demà viurem de nou una altra davallada de les temperatures i darrerament, com saps, s'està parlant en món del que s'anomenen refugis climàtics. N'hi ha prous?
No hi ha prous i el que ja és insuficient i no fa la funció que nosaltres considerem que hauria de fer. Quan parlem d'aquests refugis climàtics per l'hivern en concret, hem de tenir en compte dues coses. Primer, hi ha gent que no anirà, però bàsicament perquè la temporalitat normalment és una mala decisió per a la majoria de les persones. Llavors, que una persona pugui anar a un espai com aquest durant poc temps, doncs no, li soluciona uns dies o un problema concret, si ha arribat al carrer o li han pres les seves pertinences que té per poder-se tapar la nit, llavors la persona té un espai per anar, però clar, al final hi ha una limitació que fica de manifest que les persones que volen anar a aquests espais, perquè no és fàcil tampoc anar a aquests espais ni de convivència, etc., doncs necessiten que sigui el temps que la persona necessiti. Com tots, no? Vull dir, al final, si una persona se'n va al metge, el metge no li dirà, doncs mira, et curaré una setmana, no? Et curaré o et donaré l'alta quan estiguis bé, no quan hagi passat un temps, no? I amb el món social sembla que el rellotge mani molt.
Ferran, hem estat parlant de dades, no? De per què han de servir aquestes dades, però al final les persones que viuen al carrer tenen un rostre. Llavors la pregunta és, quin rostre té el sensellarisme?
Bueno, ara mateix estem parlant de que és un rostre masculí, és a dir, són entre el 85 i el 90% de la gent són homes. Això no vol dir que, de fet, no és que no vulgui dir, és que a més aquest 10-15% de dones estan en una situació molt més difícil que la dels homes, no? Per començar, són víctimes d'abusos i d'agressions pràcticament totes, diguem, no? Llavors, estem parlant de persones que tenen una mitjana d'uns 44 anys aproximadament i que porten de mitjana 4 anys i 4 mesos dormint al carrer. Això és una autèntica barbaritat.
Déu-n'hi-do, 4 anys i 4 mesos. Ferran, moltes gràcies per acompanyar-nos des d'aquí, Radio Estel. Només podem desitjar-te molta sort, que vagi molt bé aquesta nit. En seguirem parlant i també jo van dir que demà a l'informatiu de la caravana doncs també en parlarem, perquè en Pau Massip, el company de Ràdio Estel, aquesta nit us acompanyarà Ferran durant el recompte de persones, per tant en seguirem parlant i res, sort, que vagi molt bé, que continuï tenint voluntaris i parlem aviat, Ferran.
Moltes gràcies.
Ferran Mosquets, moltíssimes gràcies. Olma Giró, moltíssimes gràcies també per portar-nos una realitat tan dura com aquesta.
Sí, Joan, fins demà.
Que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Bravo, capravo. Truquen! Espera't, que no et sent l'Ester.
No em sent l'Ester.
Espera't, 3, 2, 1. Espera't, ara sí que et sent l'Ester.
Ara. Ester, que truquen a la porta. Si pots anar obrint, ara obre.
Ara.
A veure qui és. Segurament ara. Un missatger, perquè només fan que arribar missatgers. Aquí,
sí, va de blau, hora. Aquest missatger.
A veure qui és.
Sí, sí, va de blau. Però saps quin blau? No qualsevol blau. No,
blau Capbravo. Blau Capbravo. Escolteu, va, per finiquitar el programa, amics oients, amigues oients, que feia una pregunta aquest matí. Arran de Floquet de Neu, que probablement tindrà un carrer i una estàtua a Barcelona, us demanàvem, a qui donaríeu un carrer...
Ara.
En la vostra ciutat?
Sí.
Allò que trobeu que no s'ha pensat en aquest personatge i se'l mereix? Doncs respostes.
Tu qui havies dit?
Jo, Messi.
Jo ja no me'n recordo.
Tu, no.
Jo les sogres.
Tu les sogres i després sogres de Catalunya. Has dit carrer de la ràdio, que això t'ha
quedat, la ràdio, que quedat és...
molt bé.
Sí, m'agrada molt.
Com a bon enamorat de la ràdio.
La Núria havia dit...
La seva mare.
La seva mare.
Ara no me'n recordo del nom, però la seva mare.
Això preguntaria al José, que no li hem preguntat a quin carrer li dedicaria...
Messi diu, déjame estar.
Mira,
a una cabra.
A la cabreta, que són
Legión. La Legión.
I a l'Albert, a qui li dedicaria el carrer?
Qui diu?
A la mà... Mira! Escolta'm,
qui ha dit?
Mari Sant Pere, tu.
Mari Sant Pere. Aquí, totalment
boníssim,
a favor.
Al costat de la plaça Margarida Xirgo.
Quan replegues signatures, compta amb la meva.
Ara.
I Paula Moreno no li dirà mai, perquè dirà, jo no sé què dir.
Paula Alborán.
Home, Paula Alborán. No, diu que no.
Diu que no.
No.
M'ha sorprès, ara.
Escolta una cosa, tens una crisi Pablo Alboranera, Paula Moreno?
En fi, però tenim... el que importa és el que diu la gent.
El que diu la gent que ha participat ara. Perquè vol aquesta cistella. A veure, que ho trobo aquí. Un carrer per a les àvies.
Oh, boníssim, també.
Evidentment, s'ho mereixen. Aquí hi ha un que diu carrer de la Sargantana.
Ah, mira.
Puc imaginar qui.
Sí?
Sí. Sí, sí, un cineasta.
Val.
Carrer de la Sargantana, doncs també, a favor, val. Per què no?
És amic de les Sargantanes, eh?
És amic... Li agraden les Sargantanes. Sí. Hi ha aquest tipus de persones. Sí. Després, a la pregunta Capbravo, aquest t'agradarà molt, diu, pregunta Capbravo, posaria nom a un carrer que seria Carrer Radio Estel.
Oh, maco aquest, eh?
Ara quan fem 30 anys, que això deu estar al caure, no?
Està aquí al costat, això
ja. Al costat,
ja.
Doncs ja farem, ja ens postularem. Després hi ha una altra persona que diu buongiorno, amb molta alegria, pel matí. No és Marta de Jarque. Marta de Jarque, quan arriba a la redacció, també diu buongiorno per la matina.
Ara,
no és Marta de Jarque, és una de les nostres oients. Diu, jo li posaria un carrer, mira, en la línia de Núria Rosa. El meu pare, que tenia una bondat infinita i el trobem molt a faltar.
És maquíssim, doncs, aquestes coses. I a més, amb aquests temps, recordar-nos també els que ja no hi són, que també
I
és
tant.
Preciós.
I diu, i després, un altre oient que tinc aquí seleccionada, diu, jo li dedicaria un carrer de Barcelona a les bones persones.
Mira.
A les
Ostres, doncs té nom de carrer llarg, no?
De les bones persones?
Carrer de les bones persones.
Carrer de les
I allò que no te l'acabis mai, tu.
comences en una punta, vas seguint i tots són bones persones. Jo, el que sí que seria complicat, fer una tria de quines són bones persones i quines no.
Bueno,
però bueno.
Però al costat, és a dir, el carrer de les bones persones l'hauria de creuar...
El carrer dels capullos integrals.
Exacte. El carrer dels envejosos, el carrer dels malparlats... Dels
Bueno, perdona, els malparlats... No estic d'acord.
Ja
però
entès,
sí, seria... Carrer de les bones...
abruptes.
Tu imagina que demanes un taxi i dius... Sí, quiero ir a carrer de les bones persones con capullos integrales. Esquina que apulles, esquina que apulles
sí,
integrales.
Sí, 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 sí.
Bueno, doncs res, doncs, demà més Cistella Cabravo.
Espaguetinero?
Espaguetinero, demà.
Per això t'han dit bon giorno, saps o no?
Ah, per això. Clar, clar, però estem... Mira, demà tinc una idea sí. que si tinc temps la portarem a terme per...
Va.
L'espaguetinero.
Això, però... Serà demà, a partir de les 8 del matí, aquí a la Caravana. Us deixem amb tota la informació de l'Estel Migdia, Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, que ens posaran a l'actualitat. Fins demà, que vagi molt bé.